En aquest programa de Mossega la Poma toca parlar d'Apple, perquè ja ha presentat resultats, ha tingut problemes amb la fabricació de l'iPhone 5 i ha anunciat ja les dades del proper Worldwide Developers Conference 2013 al juny, tot a banda de celebrar els 10 anys d'iTunes.
I perquè ens diem Mossega la Poma i està bé parlar d'Apple.
I ens va la marxa i tal. No?
Més capítols entre la guerra d'Android i iOS, amb noves xifres que marquen moviments al mercat. Google Now està disponible des d'ahir a l'iPhone i a l'iPad. Ja estan a la venda el Samsung Galaxy S4 i l'HTC One, Google Plus, Twitter, xarxes socials. On anem els més tequis a buscar refugi? Tindrem una interessant entrevista amb el periodista i divulgador científic Lluís Quevedo, qui ha dirigit el documental En busca del primer europeo, i tancarem, com sempre, amb les propostes Mosseguis. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. Al control tècnic, senyor Albert González. Redacció, senyor Raúl Arribas.
Hola a tothom.
Codirecció, Marc Alier.
Bon dia.
Col·laborador, Álvaro Navas.
Molt bones.
Avui no hi ha convidat, però tenim 100% tertúlia. I, atenció, inclourem...
Com dius que no tenim convidat si tenim una entrevista de 17 minuts
sí,
gravada?
Sí, però és enregistrada.
Un convidat virtual.
Sí, amb el Lluís Quevedo, divulgador científic, viu i que treballa a Nova York i molt friki, ja l'escoltareu. I, com sempre, conducció i direcció que us parla, en Tomàs Manzanares.
Saludem a totes les emissores locals que ens remeteu cada setmana. Moltes gràcies, sabeu que és un plaer sortir per les vostres ones.
I, Tomàs, avui estic molt content.
Ah, sí?
Sí, avui estic molt content perquè tornes a estar tu de presentador.
Ja t'he alliberat.
M'has alliberat perquè, és que, de veritat, portar el programa és complicat, eh?
De fet, ja feia temps que deia, una setmana no aniré perquè ho pateixis.
I, a més, en Raúl ho va fer molt bé perquè fins i tot em va interrompre, eh?
Sí, va estar molt bé aquest intercanvi de papers. De tant en tant hauríem de fer un canvi de rols.
Però fixa-t'hi que en els últims programes va ser el programa que va sortir tot més bé, o sigui que és el que
deia. Si
els programes fallaven últimament era per culpa teva.
Sí, només un detall. Tot això depèn del Marc i el dia que tu no vens tot s'escolta collonut. Jo sí, m'ho escajaria.
Molt bé, anem per la tertúlia que avui tenim molts temes damunt la taula.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Doncs, com comentava en Tomàs, avui no hi ha entrevista, sinó que tenim un programa especial de tertúlia tecnològica i començarem pel primer dels temes, que són els resultats d'Apple que s'han publicat fa poc.
Hi ha entrevista, però no a l'estudi.
Bé, després, tornem.
I heu estat mirant els resultats.
Com us agrada? Mira, l'Àlvaro riu i em motiu, perquè és que us agrada no ficant el dit a la llaga.
Bueno, va.
Resultats d'Apple, 2-0. Va, següent tema.
Bueno, però bàsicament han tingut menys beneficis. Allò, una companyia que està acabada. Només
totalment,
té 9 bilions de beneficis. És
no pot ser això, no pot ser. Jo vendria tot l'estoc ara mateix.
Tot
l'estoc. No tinc, però jo el vendria.
Sí, sí.
En canvi, han publicat beneficis, han tingut menys beneficis. El problema és que en el món aquest del mercat i de la borsa et mous per expectatives.
Exacte. I Apple ha fet molt bé el fet de que d'alguna manera ha vingut la rumorologia dient que es fotria una patacada tremenda, la gent està esperant que només tinguessin 7 bilions i mig de beneficis, n'han tingut 9 i pico i llavors ja tothom està content. O sigui, però en canvi han baixat d'11 bilions, que es veu que era la
recordeu que és el capítol més important en ventes? Perquè continuen venent-se molts iPhone 4, molts iPhone 4S, o sigui, amb telefonia...
Encara venen iPhone 4.
I tant. Potser, jo crec que l'iPhone 5 ja l'ha superat, o fa un trimestre que l'ha superat, però fins al darrer trimestre encara es venien més iPhone 4 que 5.
Segueixen fent, bueno, és un mòbil que està bé, no?
Mm-hmm. Parlant d'iPhone 5,
Han tingut molts problemes a producció amb l'iPhone 5.
Els tornen cap a Foxconn.
Jo he vist que s'ha notat una xifra en el guió del 8%. O sigui, el 8% de la fabricació d'iPhones és un fotimer d'iPhones.
És un fotimer d'iPhones, però el que vol dir que d'alguna manera Foxconn està fent els telèfons, tenen un control de qualitat, però que Apple, abans d'enviar-ho cap als seus clients, fa un control de qualitat intern. Que suposo que...
Jo sí, però això vol dir que obren... Sí, que els telèfons, però suposo que de Foxconn surten ja amb la seva caixeta i el packaging tot fet. Això vol dir que algú que els obre, els prova i els torna a
embarcar. No, no els obren tots. El que fan és treballen per partides. Agafen una partida, de cada partida doncs, n'agafen un nombre determinat i si hi ha un nombre, un percentatge determinat que fallen, diuen aquesta partida sense estar dolenta la tornen.
Raül, tu que tens l'iPhone 5 des del mateix dia que tinc jo, no tens cap problema?
No.
Jo començo a tenir problemes en aquest botó.
Quan diu aquest botó, refereix al d'encendre i apagar.
Al botó de dalt. Sí, perdoneu. A vegades em respon i a vegades no. Veus?
No, ara... Bueno, jo aquesta sensació l'he tingut des del començament, però no perquè falli, jo crec que perquè està molt enfonsat.
No.
Però jo no he
vist... Jo des de fa un parell de setmanes he notat que hi ha alguna cosa que no... que quan l'apretes no es tanca. Ah. És que apretar més cap aquí...
Jo coses d'aquestes no he notat, la veritat.
Com el dany del
els
mateix dia...
Els botons dels iPhones és el que falla més, perquè a més pensa que tota la resta és electrònic i en canvi aquests són els components mecànics. I amb el qual és el que pot fallar més
facilitat. A mi amb el 4S va ser un micròfon que es va espatllar. Sabeu que tenen dos micròfons?
A mi també.
Se'm va espatllar el de trucar i parlar per telèfon.
És que el costum a passar amb els micròfons és que es trenca la membrana. O perquè hi ha un excés de soroll, o perquè hi ha aigua, o perquè hi ha alguna cosa i es trenca.
O sigui que els components mecànics és el que més falla del telèfon sempre, els d'Apple. O sigui que...
En tots els telèfons.
Ja us enteniu que... Vale, així, nota mental, quan Apple faci un cotxe, no pujar-se mai al cotxe d'Apple.
És que, clar,
una tele, que sí que té components
mecànics. La part electrònica... I sobretot de trastos que no s'escalfen. En ordinadors que sí que s'escalfen, sí que acostumen a petar els components electrònics.
Que no s'escalfa el mòbil? Ja deixaré jugar algun joc amb l'iPhone 5 i veure si no s'escalfa.
Els jocs
gràfics...
Però compara com s'escalfa un mòbil o fot el dit a sobre de l'iMac que està gravant i veuràs.
Sí, no, però quan jugues una estona
amb
un joc potent...
PC,
quan jugues una estona amb un joc potent, de debò que un mòbil, no només l'iPhone, s'escalfa en un colló, però molt, si arriba a ser incòmode. Però bé, en el fons és perquè són màquines molt potents, en un lloc molt espai i amb poca ventilació. Llavors, quan gràficament li foten canyes, ho noten, eh?
Potser és, i a més, llavors, quan la bateria comença a fer xiu...
Ah, sí, bueno, sí, però aquest és el drama ja habitual. Sí, canviant de tema. Ahir es va publicar, o com a mínim jo em vaig entrar ahir, que Google Now ja està a iOS, tant iPhone com iPad. Per als oients, si no ho recordeu, Google Now... Es va dir que era com la contrapartida del Siri a Android, però no és ben bé això. És aquell assistent en el que tu no li preguntes coses.
Sinó ell que és predictiu.
Tot el que fas al telèfon i exacte, i et fa l'assistent. Va dient les coses de forma anticipada.
L'heu provat a Android, al Google Now?
Sí, jo sí. Bueno, jo sóc fan.
Vale, doncs me'l descarregaré. Confio en el
sí,
teu
el que vaig dir que comentava abans de començar el programa amb l'Àlvaro.
Hi ha petites diferències.
Clar, jo l'he fet en porto des d'ahir només un dia. Normalment el Google Now triga uns dies a
començar a ser
assajar-te bé i poder-te dir coses.
Google Now és absolutament espectacular.
Sí, el que passa és que amb l'iPhone, clar, en Android, el Google Now, com qualsevol aplicació de Google i qualsevol aplicació que vulgui, tu pots configurar-la que ja arrenqui per defecte amb el sistema. Mm-hmm. Això a l'iPhone no passa. Llavors, jo cada cop, ara, quan estic encenent l'iPhone, perquè jo soc dels que la paguen per la nit, ja sé que és una mica raro...
Uala, tio, a mi no em parlis més.
Doncs jo encenc el Google Now, però a l'aplicació. Però jo estic segur que el sistema la va pagant.
Jo el poso en modo avió perquè és que la meva alarma està en el mòbil.
Ja, jo no, per això. Però jo estic segur... Bueno, estic segur. Sospito que si no encenc el Google Now, no s'encendrà sol. I, per tant... no em podran endevinar les coses.
Però si està en background, si està en segon pla,
però
hauria de funcionar.
Però l'IOS cepilla les aplicacions. Perdó pel cepilla català normatiu.
Cepilla
les aplicacions.
Que sàpigues que d'aquí poc tindrem la gent del TermCat.
Vindran els de TermCat. Però una cosa, el que fa el Google Now és que com més utilitzes les eines de Google, més útil és. Si tu fas servir el Google Calendar, per exemple, el dijous
sí, clar,
passat,
no, que és el meu cas,
els meus alumnes van decidir fer vaga i, per tant, no tenia classe, ell estava a casa dinant i no tenia que venir a l'UPC i em va dir, tens classe d'aquí mitja hora i tens
ja
25
lluny,
minuts
no?
I tens 25 minuts per anar a l'UPC per la ronda dalt, perquè em diu per bon hi ha caravana
sí,
i per bon
però
no.
Aquesta és la mena de coses que jo vull veure si funciona en iOS, perquè això d'Android és perquè ho tens sempre funcionant
sempre
i iOS crec, no crec que li permeti
que
no.
Depèn
del nombre d'aplicacions de Google que facis, en el moment que facis servir alguna aplicació de Google començarà a enviar dades, perquè és que clar que està, jo el que veig és que està agafant dades. El que té de Gmail, el que té de...
Sí, no, jo tinc Gmail, que... Google Calendar, jo tinc tot a Google.
El que té de Calendar i tot això, però a mesura que et vagis connectant, ell va sabent on estan i comença a fer els teus patrons.
El que jo he llegit és que el que permet, com que no, té, no pot executar-se en segon pla tota l'estona com a Android, el que fa és, sí que agafa la localització que li pot donar en segon pla el telèfon, iOS, és a dir, que no cal que tingui, vinga, vaig a buscar satèl·lit a veure on soc, sinó que això ja li dona el telèfon automàticament, però que la sincronització de dades únicament la pot agafar dels serveis de Google, a diferència d'Android, per exemple, que sí que pot agafar tot el correu, etc.
Jo ho té tot directament.
No, vaig a descarregar tot seguit.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Molt bé, eh?
El Pau, el director de Barkent de Capsid, et va escoltar i va dir que capgeríem la música nova.
Eh? Bueno, així que m'han de donar les gràcies, em deu un cafè, no? Perquè...
Això vol dir que aquesta t'agrada? Més que l'altra?
Més que l'altra, sí, eh?
Estem parlant de matisos,
música,
aquí, eh?
És una música corporativa, i com a música corporativa està bé, però és que l'altra era simplement música espantosa. Que l'havia triat en Tomàs i així anem.
Anem a avançar, que tenim...
Sí, anem a recuperar abans de res.
Fer de rates.
Fer de rates. Fer de rates. Disclaimer al mateix programa, que això està molt bé.
Exacte. Ja ho hem fet per segona vegada,
sí,
això.
Que el Google Now, per poder-lo baixar de l'App Store, que també passa al Google Play, eh?
No és una
app. Busqueu, exacte, si no busqueu Google Now, heu de baixar el Google Search.
És en l'aplicació de cerca de Google, doncs ja doncs és una millora que té l'aplicació de cerca de Google.
Molt bé. Un altre tema que tenim en el guió, si Apple fa un iPhone barat, això ho apuntaves, em sembla, tu, Marc?
Sí.
Quina reflexió volies fer, Roger?
A veure, hi ha qui diu que doncs ara la gran novetat que farà Apple serà treure una versió més barata de l'iPhone i a partir d'aquí doncs intentar competir sobretot en el mercat xinès i el mercat del sud-est asiàtic.
Però no té els telèfons antics, l'iPhone 4 i el 4S? I el 4S
aquest
no
és, aquesta és una de les línies del que es diu, però evidentment tard o d'hora les CPUs d'aquests telèfons doncs comencen a ser més baixes i sobretot el que hi ha ara la tendència actualment és de pantalla més grossa. Ara, jo des de que tinc el Galaxy Note, quan ma germana em deixa el seu iPhone el de la meva dona, és que veig la pantalla és que és molt petita i això és una cosa que afecta i la gent dirà, no, ara Apple farà una pantalla, és que o fas una pantalla nova o la pantalla dels 4 i els 4S és que és ridícula, sobretot al costat d'un Galaxy Note. Llavors, home, si van a buscar un preu més baix, com també s'està dient, per exemple, que com que no tenen prou capacitat de bateria com per donar alimentar un iPad mini, uh-huh, un iPad mini amb Retina, el que faran serà baixar el preu de l'iPad mini, diuen que faran això, i llavors hi ha gent que diu, oh, això vol dir que Apple està abandonant el seu model, diguéssim, de premium. I hi ha altres que diuen, no, escolta, això ho havia fet Apple amb els iPods, que havien començat amb un producte que era totalment premium, que valia doncs, 300-400 euros un iPod, però després van anar a pel Nano, que valia 60 euros. És a dir, que pràcticament no van deixar oxigen en les parts raonables del mercat. Evidentment, els MP3 de 30 euros Apple no s'hi va ni ficar, però normalment...
Però perquè tu pots tenir productes, el teu últim telèfon té producte premium, com fa Samsung, HTC o qui sigui, i després si vols rebutjar una mica més de mercat, és que és tot lògic.
Exacte.
No anar només amb telèfons de 700 euros... tal com amb la que està caient al món.
Ja, però hi ha qui diu, no, és que Apple només va anar pel Premium. I no, en principi no. amb l'iPod precisament el que va fer Apple va ser entrar en la gent que no està en el mercat aquest Premium i llavors era allò que deien dels switchers, que primer en Tomàs i jo vam començar amb un iPod i de l'iPod vam passar al Mac.
I que els iPods a dia d'avui, el Nano tampoc és que sigui precisament car.
No, és que és absolutament econòmic.
I té gigas i pots fer...
Això, el car és el Touch, perquè també serveix de videoconsola de jocs, però que els altres dos iPods no.
De fet, un iPod Nano, jo crec que un iPod Nano té millor workflow de música que un telèfon Android, eh?
Quina serà...
A veure, amb els players que jo tinc per al telèfon Android, els audiollibres se'n foten a dintre de les playlists, de manera de gestionar les llistes.
Algun dia farem un programa especial de Marc Alia i l'Android, perquè passen coses molt rares.
És odiós, o sigui, l'única cosa que té bona és una pantalla grossa, la resta és un sistema... És espantós.
Sí, que li passen coses molt rares.
No, el farem una sitcom, però de 5 minuts, format web. Marc i Android.
Jo cada dia vaig odiar el meu telèfon, però m'agrada la pantalla grossa.
És un amor odi molt... No crec que sigui sa.
Quina serà la propera innovació d'Apple?
Jo sé quina voldria. Un comandament per jugar a videojocs amb l'iPhone o l'iPod tret per Apple, o com a mínim unes APIs d'Apple, perquè així els desenvolupadors la seguissin.
Però tu què vols fer? Convertir a l'iPhone en una PlayStation portable o què?
Però és que ja té més jocs i molts d'ells més bons que el de la...
Exacte, no fan servir el tipus de comandament, és diferent.
El tipus de comandament, per segons quina mena de joc, és una merda. Per altres és molt bo, eh? Llavors no costaria res treure un catxarret, no? Ja que tens el joc, si tens els jocs, tens la plataforma, ho tens tot, tens un catxarret, de fet n'hi ha, eh? N'hi ha un per iPhone que és l'ICADE, però és que hi ha molts pocs jocs que estiguin suportats. En canvi, per Android sí que n'hi ha i que tenen molts més jocs i més xulos suportats. Si Apple treu un seu, és que jo crec que es forra. Mm-hmm.
Hi ha una notícia que a mi m'agrada molt...
I el 10% per la consultoria.
Sí. Hi ha una notícia que m'agrada molt aquesta setmana que deia que Android ha tocat sostre. Diu que Android ha tocat sostre i que les seves previsions és precisament que iOS creixi en nombre d'usuaris en els propers anys, sobrepassant fins i tot a Android. I és allò que dius, ostres, com pot ser? Perquè sembla que Android...
Però amb la quantitat que tenen d'aparells no té sentit. Sempre tindrà més mercat Android.
A mi m'agrada bastant el raonament que fa aquest senyor, perquè s'han dedicat a fer anàlisis, diguéssim, de tendències de consum, han fet enquestes a tot tipus de segments de consumidors.
Que fuma?
Com?
Ha posat que fuma?
Si fumen, si no fumen...
No, aquest senyor, què fuma?
No, el senyor aquest el que està dient és diu que actualment la capacitat de fidelització que tenen les plataformes és molt diferent. Només un 7% de la gent que entra en l'ecosistema d'iOS n'acaba sortint, i quan sortim mireu los caldats que estem, mentre que la plataforma Android té un leak... Té un marge de gent que se'n va del 21%.
Una rotació.
Clar, llavors, escolta, imagina que això és com si fos aigua que va entrant, caient a galledes, llavors hi ha gent que cau a la galleda d'Apple, hi ha gent que cau a la galleda d'Android, però les galledes tenen pèrdues, i el forat més gros que té de pèrdua, Android té... No, és a dir, els usuaris d'Android no se senten massa identificats i feliços amb l'ecosistema. A veure, un dels exemples és la diferència de
potència.
Això
ho podríem explicar amb capacitat de retenció, no? Seria?
Per exemple, quan tu estàs en iOS, la gent que està en iOS compra moltes més aplicacions. Que quan jo mateix, en la plataforma Android, compro menys aplicacions.
Ja,
no sé per què.
La teva relació amb Morodi. Jo crec que simplement que gasta 700 euros en un telèfon, sigui Android o iPhone, és més proclivi a comprar aplicacions que un que gasta 200. Com que el que gasta 200 o 300 només el pot comprar Android, jo crec que hauríem de comparar aplicacions venudes per telèfons de la mateixa gamma. O sigui, gent amb un iPhone o gent amb un Android de 600 euros cap amunt.
Ja, però llavors el que està passant actualment és que hi ha molta gent... La gent que es queda dintre d'iPhone ja fa la inversió. Ja fa la inversió en iTunes, fa la inversió en aplicacions... Ja ens tens tota una sèrie de coses i et quedes més captiu. Mentre que Android, doncs, van sortint. I alguns poden caure en el Windows Phone, després, evidentment, surten rebotats, perquè deu ser ja gairebé elàstic a l'entrada cap a aquesta plataforma.
A mi m'agrada.
A tu t'agrada, sí, tio, però... Evidentment t'agrada a tu, ja ho dius tot, tio. No?
Cabron.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
iTunes fa 10 anys, només ho deixo caure com un comentari, és important.
Álvaro, què n'opines d'iTunes?
És una merda, m'accent amb la R.
Però és una merda, però que és... Jo he fet alguns programes...
No tinc cap tipus d'objecció amb la botiga.
Com?
Amb la botiga d'iTunes no tinc cap tipus d'objecció, em sembla correcte. Jo el que tinc problemes és amb el reproductor de música. L'odio a mort, és... no puc amb ell.
Ara,
tinc el prejudici de que jo el vaig començar a fer servir iTunes a Windows.
Això és el que anava a dir.
Però hi ha dos tipus de programes, eh? Hi ha els programes que... tothom es queixa i hi ha els que ningú fa servir. I el problema és que iTunes és un programa que molta gent fa servir.
Però això té trampa, perquè Apple durant molt de temps te l'ha obligat a fer servir per sincronitzar els teus dispositius.
Jo només el faig servir per lo que és mínimament obligatori pel fet de tenir un iPad.
Jo tinc tota la llibreria de música i gairebé de pel·lícules en iTunes.
Jamais maten si no és per obligació. De fet, des que no cal, jo fa un munt de temps que no l'obro.
Deixeu-me canviar de tema, perquè hi ha tres coses que hi poc temps per comentar. Un és que ja són a la venda el Samsung Galaxy S4 i l'HTC One, que n'heu parlat, em sembla, a Badejocs.
No, els tenim demanat. Bueno, n'hem parlat perquè sí, els vam...
El Mobile World Congress
estava al d'HTC i això, però no els tenim demanat.
El Galaxy 4 és el telèfon aquest que té totes les xorrades del món que ningú farà servir.
L'S4,
un telèfon que et mira els ulls i que...
Sí.
Espera, vas veure la presentació de Samsung?
No,
és al·lucinant. Tens que veure de la presentació de Samsung està a YouTube, penjada. És una hora,
sentit a parlar,
és una hora de comèdia pura.
Sí, sí,
és sensacional. És un, és no pot ser, no m'ho estic creient.
Monty Python, no?
Aquella regió d'Àsia per nosaltres costa molt d'entendre. És com si la fessin japonesos. Segur que
però,
la, no,
però
no l'entendria.
Però és que no l'han fet japonesos, és que l'han fet americans. És que la presentació està feta a Amèrica. Ara, amb supervisió de Seul.
Clar, però això té molta pinta d'asiàtic. Per nosaltres és com una broma.
Jo vaig veure la keynote de Samsung i era per posar-se, però és que va sortir un xino que no era gens graciós ni i zero expressiu i amb un sentit de l'humor que no, jo no entenia res del que estava dient.
Sí, però saps què és el que passa també?
No, i el fort és que s'ho creia. Es creia que era graciós. Sí. Es creia un xitxop.
A veure, el problema que tenen a Àsia, i no és un problema en realitat, és simplement un tema cultural.
És diferència.
Nosaltres estem en una cultura que des dels anys 50 tenim televisió i estem sotmesos a publicitat de televisió i de ràdio. Si tu agafes un anunci i et diuen, jo què sé, algo així, si els teus serveis IT te'ls porta Càpside, seràs més feliç. Sabem que no serem més feliços perquè ens porti Càpside.
Una mica sí, si
ets client de Càpside seràs més guapo. No.
Home, però potser ser més feliç.
Però ser més feliç s'esborraran les arrugues de l'edat.
Exacte, però
i agafaràs les del somriure.
Nosaltres som una cultura que la publicitat d'alguna manera s'ha tingut que anar reinventant i que a vegades més subtil, més irònica, més... diguéssim, tenim la pell molt dura respecte a la publicitat i en canvi a Àsia no han passat, diguéssim, aquest període d'aprenentatge, amb la qual coses tan simples com dir, si tu et compres un Galaxy Note seràs més guapo i la gent s'ho creu.
No, jo no estic d'acord amb aquesta tesi, però bueno, no vull explicar.
No, però és que la publicitat funciona d'aquesta, sí, és l'única cosa que pot explicar aquell keynote.
Però és un tema més del dia a dia, és el que deia l'Àlvaro, és que jo crec més que simplement són diferents, només s'ha de veure com van vestits, o sigui, és molt diferent la forma de relacionar-se.
Sí, sí,
per nosaltres ens sembla molt friqui, però és que és...
A veure, enteneu, els raperos, diguéssim, que tenim aquí a Estats Units, doncs van tiradors i d'aquella manera... A Corea tenen el Gangnam Style, tio. Que va amb smoking, fotent-me, per favor.
Parlant del Nexus,
tu parlaves...
Això que acabes de dir és com si un coreà, quan parla de tu, diu, és que tu tens les ketchup. Que ho sàpigues.
Les ketchup.
Que no vol dir que tots
és el mateix. Em va passar a Alemanya.
Et va passar a Alemanya, no? Sí, que s'identificaven...
No, però 100%, eh? El mateix que acaba fent ell amb Corea i Gangnam Style, ells ho feien amb qualsevol espanyol, perquè
Los del Río
i... divisió Catalunya-Espanya, amb les ketchup.
Raül, parlaves dels preus. No sé quin comentari volies fer.
Que jo amb el Nexus 4 pensava que era un punt d'inflexió en la gamma de preus. Veig que surt l'HTC One i l'S4 i de punt d'inflexió ni gaites.
No.
Catacroc un altre cop. És veritat que són millors telèfons, és el mateix que l'iPhone 5, eh? És veritat que són molt, molt telèfons, són collonuts. Però, ostres, val la pena pagar el doble comparant un Nexus 4 amb aquests dos? I ficant també l'iPhone
5? Un Galaxy 3, eh?
Eh?
O un Galaxy 3.
Sí, però va sortir abans. Sí. Ja has cascat la teva gamma de preus.
Però després, si tu tens el Galaxy 3, passat del Galaxy 3 al Galaxy 4 no hi ha...
Ah, no, això a part.
No hi ha motiu.
Imagina't que jo em vull comprar un telèfon i agafo, doncs mira, l'S4, l'HTC One, l'iPhone 5 i el Nexus 4. Dels 4 segurament el pitjor és el Nexus 4. Però no hi ha 350 euros de diferència, vamos, és que no hi ha ni la meitat d'això de diferència. I per això m'estanya molt. M'estanya
un telèfon que fora de les virgueries aquestes còsmiques, continua fent el mateix, és un bon telèfon
normal,
Android.
Jo penso en el meu ús i és que notaria absolutament cap.
A la feina els tenen i estan molt contents, amb el Nexus 4.
Jo per això és jo més que relació al tema de preus, que a mi em sobta que segueixin picant tan amunt amb els preus.
Anem a posar l'última falca i de seguida anem per dos temes que els hem d'esgotar en 4 minuts.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Vinga, 3 minuts per comentar el tema dels comentaris que ara de Blogger passaran a Google Plus. Això és cert, jo no ho
sabia.
Sí,
sí, sí.
Si tu tens un blog amb Blogger...
Com a Blogger, la idea és que si algú fa un comentari sobre el teu blog, sobre una entrada del teu blog a Google Plus, sortirà entre els teus comentaris i els teus comentaris directament també cascaran a Google Plus, sobretot, a veure, si l'usuari que entra està logat a Google, esclar.
Està clar que Google s'ha emparrat en que acabem fent servir Google Plus. Ens agradi o no, eh?
Bueno, ho està
està bé, Google Plus.
Sí, bé. Però
que passa que està igual de bé que si decidissis utilitzar LinkedIn. Home, Facebook no, està bé. Però LinkedIn, Google Plus...
Google Plus, de fet, no és un lloc. Així com Facebook o LinkedIn són llocs concrets, mm-hmm. el que està fotent Google és amb el Google Plus és simplement vinculat tots els seus serveis.
Tu fas
un comentari a YouTube i cau a Google Plus. Tu fas un comentari en un blog de blogger i cau a Google Plus. Tu fiques una anotació en un mapa de Google Maps i cau a Google Plus. I tu fas alguna cosa a Google Plus i cau als altres llocs de Google. O sigui, estan vinculant tots els seus serveis per tenir coses separades.
El que estan fent és que tots estiguem a Google Plus sense saber-ho, o sense saber-ho sense estar.
A mi m'agradaria fer una comparació entre entre un bazar i un hipermercat. És a dir, lo que molta gent quan us en recordeu de la declive que va haver-hi a Google Reader quan van cancel·lar els compartir notícia que els
ara sí, perquè volen que vagis a Google Plus.
I molta gent, hi ha un parell d'articles a internet que està molt bé, que recomano llegir, ara no tinc els enllaços, ja els buscaré si us interessen, sobre l'anàlisi que feien que Google Reader era la millor xarxa social que havia fet Google mai. Sí, disculpa, és típica a la taula. No, que Google Reader era la millor xarxa social que havia fet mai perquè hi havia una comunitat orgànica que s'havia format com si fos un bazar, és a dir, que funcionava de forma caòtica, no estava planificada, i que funcionava molt bé. I en canvi, ara el que ha fet Google és fer un hipermercat. És a dir, és el mateix, la gent per compartir coses, però ha dit, no, ara no volem aquest bazar perquè és lleig, volem fer un hipermercat que sigui tot molt ordenadet, molt maco, tot.
Qui diu lleig diu... no puc cercar bé la informació dels usuaris per després apuntar bé la publicitat.
Més o menys, sí, exactament. És el que prima, evidentment.
Però tu també apuntes un segon motiu, Marc, i jo estic d'acord. A Google Plus s'està convertint en un refugi d'aquells que fugim de Twitter, les que ja varen fugir en el seu dia de Facebook, perquè és incomable.
O que no vam entrar directament en la dinàmica de Facebook.
I que vam conèixer a Twitter, quan a Twitter hi havia persones que parlaven i discutien i feien coses.
Ara hi ha massa bots, estan tots els community managers allà.
Sí, això és molt postureo, el que esteu fent ara mateix.
És super trolilàndia.
Quan diem això en la creu de Ràdio Andorra, sempre em diu, és que vosaltres sou molt gafapasta, això de molt neu, de trendis.
No.
Però sí que passa que, a veure, ara com ara Twitter comença a ser massa a terra dels comunistes.
I hi ha un altre problema. És molt divertit i ja està, però és per el que serveix. Jo Twitter m'aprenc com...
I ja cada vegada més soroll.
Abans jo traia molt de valor, moltes coses interessants.
Però ara ja no trobem valor. I a més hi ha una altra cosa. A Google Plus hi ha una cosa que a Twitter no passa, que pots tenir les comunitats tancades. I a Twitter no.
Pots crear el teu bar.
És que són coses diferents. Jo no estic...
És a dir, ningú veu el que passa dintre, excepte Google.
Excepte Google.
Que Google sí que
ho sap. Google ho veu tot, com sempre.
I break the wall that separates us. This complexity that makes me edge, you know. I share everything I feel, and I feel everything I share. You walk down the street looking at the ground, watching your shadow does not move away. Free your mind, see around. I look at the sky, the night is gone and the sun comes up. Smells like rosy skies, who wants to show his love? Tears are now in search of dreams that they open your window and look at me. You don't know what's going on. Why you get to borrow? Everybody sing this song. And we're here to get so fun and get busy. Don't be lazy, baby. What do I wanna make you listen? The temper of your body. Let me tell you the secret to be happy. You could be that girl that you wanted to be before. Breaking the day. Find those dreams were lost among so many things.
De fet, això que dèiem abans de Google Plus i aquestes comunitats tancades que fa Google Plus, Facebook ja ho havia intentat fa 2 o 3 anys, quan havia creat el dels Facebook Groups, que podies crear la teva pàgina del teu grup. El
que ha sigut un fiasco perquè tothom fugeix com de la peste i intenta treure la informació de Google.
Però no perquè la gent sigui tan gafapasta com nosaltres o tan elitista com nosaltres que fugi de Facebook perquè Facebook és maligne, com ja hem dit moltes vegades, sinó perquè Facebook la va cagar molt, perquè quan va intentar posar això va ser quan anava canviant contínuament els termes de privacitat. Amb la qual et trobaves que tu podies estar dintre d'un grup i s'escapava la informació del grup fora, amb la qual la gent va deixar de tindre aquesta percepció de grup tancat. I llavors ja ningú creu que qualsevol cosa que puguis ficar dintre Facebook sigui privada.
De fet, que jo crec que t'anava a dir que no, no, grup, no creiem en general res que el sí, que vagi dius, a Facebook.
Saps que el que facis a Facebook ho fas cap, absolutament en obert
al mig del
i el teu jefe, el teu pare i el teu el mossèn de la teva parròquia ho sap.
Facebook és igual d'obert de Twitter, encara que no ho diguin.
Sí, no, no cal confessar-se ara, no cal anar al confessionari. Vas, ho poses a Facebook i el mossèn ja s'entera.
Bé, acabem aquí la tertúlia i ara passarem a l'entrevista que en Tomàs va fer al Lluís Quevedo, divulgador científic i responsable del documental En busca del primer europeu, que devia ser un de Bilbao que havia néixer al Valle del Rey.
Segur.
No? No, però com que neixen on volen...
Sí, sí. Neixen, aquest, està molt bé.
A punt d'humor.
El va fer amb l'Eudald Carbonell i us deixem amb el Lluís Quevedo, que ens aprecia força i passarà pel programa, ja veureu. Estem amb Lluís Quevedo, biotecnòleg, un dels primers, ara ho explicarà, i divulgador científic. Tot i que és català, viu i treballa a Nova York. Lluís, moltes gràcies per acceptar la invitació de Mossega la Poma i molt benvingut.
Tomàs, no, home, gràcies a vosaltres i a tot l'equip per la invitació. Això és un orgull.
Lluís, la teva experiència és molt gran i has fet i fas feines interessants i has treballat amb personatges molt coneguts. Anem a pams. Comencem per l'Eduard Ponset i Redes.
Va ser el primer treball que jo vaig tenir a la divulgació o a la comunicació científica. Jo venia d'estudiar ciència. D'haver arrencat un doctorat però no trobar-m'hi, allò al laboratori. Vaig començar a fer coses per l'Eduard Ponset, a divulgació, i a poc a poc vaig anar coneixent a la gent, a l'equip del programa i tal, i va arribar un moment que vaig dir, hòstia, vull dir, aquesta gent està demanant els llibres que vol a l'Amazon, se'ls llegeix, fa notes, escriu històries resumint els llibres i tal.
Viuen un món ideal.
Clar, munta no sé què, tio, i els hi paguen cada mes. Clar, jo quan vaig veure això vaig dir, no, sisplau, jo vull entrar aquí. I vaig tenir la tremendíssima sort de que al cap de 3 mesos o por ahí, a les acaballes de 2005, l'Eduard va dir, vinga, entres a l'equip. I vaig entrar al revés i vaig ser, bueno, va ser 2 anys de felicitat difícilment mesurable.
És tan personatge com a vegades el veiem des de fora, des de la televisió, és tan fantàstic com sembla o no?
És un personatge, mira, jo
és un personatge. Ja,
amb els anys vull dir, he conegut diversos personatges i sobretot molts durant l'època del revés per fer els platós on venien doncs, altres grans noms i és un personatge, mira, una de les coses que a mi més em va impressionar de l'Eduard, a part de les que són òbvies, no? De tot el que ha aconseguit amb els redes, de la seva història prèvia com a polític i economista, etc. És que jo me'n recordo d'esforçar-me i trencar-me les banyes per escriure-li les entradetes. Saps allò que feia quan apareix al principi del programa i quan s'acomiada?
Sí, sí, doncs jo m'esforçava. Que no són massa llargues, són breus.
No pas, vull dir, oi? Sí. Vale, doncs clar, és un repte fer-ho breu, maco, condensat, amb ganxo. D'acord. Doncs jo em podia arrencar les banyes tot un matí escrivint-li. I el tio es posava davant de la càmera, la llegia com jo li havia dit i deia, no. I es quedava en silenci un minut i deia, venga, va, gravamos. I, tio, la clavava.
I li sortia, no?
I la clavava. Però la clavava sí. Que era, no era simplement millor, era una altra història.
Estàs 2 anys a Redes i després saltes a un projecte potser més personal, també a la tele amb el programa 314.
Jo hi ha un moment que decideixo com provar, tinc la necessitat de provar idees noves que he tingut i que òbviament, aviam, el Redes és un programa fortíssimament de marca Eduard Ponset. Llavors, hi ha coses rares que no podries fer. Llavors, decideixo d'alguna manera pujar al trampolí i saltar i proposo un programa de televisió espanyola que els hi agrada, amb un parell de socis, i fem el que hauria de ser el que va ser el primer programa de divulgació després dels Redes, i els Redes portava 11 anys, que és el 314, que era un programa de mitja hora, que era menys de profundes entrevistes i profuns temes, i era més de divulgació per tothom, una miqueta més vinculat a l'actualitat.
Acabat el 314 de Televisió Espanyola a Sant Cugat, et trasllades a Madrid i sorgeix la idea de fer un documental extraordinari amb l'Eudald Carbonell. Com va començar tot?
S'apropava l'any Darwin i jo estava molt preocupat amb tot el tema del creacionisme o del disseny intel·ligent i tal. I dic, tio, vull fer un docu, vull fer una cosa diferent. Total, vaig conèixer un amic que resulta que era filòsof, però que era un apassionat de la ciència i de l'Àfrica, I que resulta que coneixia l'Eudald des de que tenien 20 anys, que es van conèixer a l'Àfrica, precisament, de viatge.
A l'Eudald Carbonell.
A l'Eudald Carbonell, sí senyor, un dels codirectors de Tapuerca i director de l'IPES. I vam estar xerrant, i escolta, 4 o 5 cafès més tard estàvem trucant per telèfon a l'Eudald Carbonell dient-li, tenim la idea de fer un docu que al·lucinaràs, que has de participar, ja veuràs que maco, t'ho expliquem, tal qual, i l'Eudald, que s'apunta amb bombardeig, doncs això va passar.
Lluís, i com es fa un documental d'aquestes característiques? I mentre no es fa, com vius? De què vius?
Arribo a Madrid i llavors a Madrid, mentre estic tota l'estona treballant amb el guió, treballant la preproducció i aixecant, que em va portar un any i mig, aixecar les peles, perquè aquest documental era una cosa molt singular, molt estranya. Llavors necessitava els diners abans, perquè sé que si l'arribo a fer... Un cop explicat, la gent seria reticent a emetre'l, saps? Era molt estrany. Doncs allà, després vaig fer coses al món de la publicitat, que ja havia començat a fer abans i vaig continuar produint events i tal, i vaig tenir una incursió molt interessant amb el món de la política. De la política, no política científica, amb el sentit de fer política de com s'administra la ciència, però sí la part del discurs, de com s'organitza, de com es presenta des de la política o les institucions, la visió que es té de la ciència o de la innovació, etc. I va ser una cosa, la veritat, que vaig aprendre, moltíssim.
Estem parlant del documental i ni tan sols hem dit el seu nom. És En busca del primer europeo, que repassa l'evolució dels homínids fins les seves successives ramificacions, algunes de les quals arriben a Europa. Posarem l'enllaç o el mateix vídeo a les show notes. Fes-nos 5 cèntims.
Per mi el primer europeo, com et deia abans, sorgeix d'una necessitat que tenia jo, que jo sentia, d'explicar una història que em sembla maca i meravellosa, que és la de l'evolució de la nostra espècie, d'una manera que t'explicaria tu prenent un cafè o una cervesa. Perquè, al cap i a la fi, jo en aquest sentit sóc molt de l'escola peripatètica, saps? Soc molt socràtic, si vols. Jo penso que és a través del diàleg com ens entenem i descobrim i aprenem. L'Eudald Carbonell és un tio que hi creu molt, en això. El Wagensberg és un altre tio que hi creu molt, sempre està parlant de diàleg. I, de fet, aquests dos personatges, evidentment, molt més l'Eudald que el Wagensberg, però els dos apareixen al documental i no és coincidència. Sí. Per mi va ser una manera... És un, saps el viatge de l'heroi, el que es diu? El viatge iniciàtico, típic, sí. Que tots els antropòlegs... Bueno, doncs, de fet, el primer europeu és això. És la història d'un xaval que es fa una pregunta per la que no té una resposta, que és com hem arribat aquí. I té la sort, la màgia, si vols, de trobar un personatge pràcticament...
Que l'acompanya en aquest viatge, no?
Sí, que és un mentor.
Que fa de referent.
És un mentor. I és un tio que a sobre...
Bueno, un mentor amb el que menges termites, sí, a Tanzània,
tot aquella, no? I cabra cruda.
Sí. I podrida, perquè... en fi, sí. va ser catxar. Aquell tros sí. És espectacular.
Mira,
d'acord que està muntat i el que tu sí, vulguis, però...
No, però és veritat, eh? Està muntat perquè no tinc 3 hores pel docu, però, yeah. Però és plano seqüència, xico. Vull dir, allò...
Vas menjar-te allò... la termita o no?
Va, evidentment explica. Que sí, la termita, moll d'os... Mira, no sap exactament res, si et dic la veritat. No té un... Vull dir, et podria dir, com deien a Matrix, no? Apoyo. No? Sabe a pollo frito. Però no la recordo distintivament. Així com, per exemple, el moll d'os cru de cabra al Serengeti, tallat amb eines de pedra que acabem de fer, el recordo impactantment, aquella cosa que et satura de sabor, de greix.
Crua, sí, sí.
Va ser una experiència. Bàsicament el que estàvem fent a l'Àfrica, per aquells que no l'hagin vist... encara el toco i m'agradaria molt que el veiessin, i per cert que està online a Televisió Espanyola a la Carta i a la meva web, si volen, també.
Sí, gratis. Sí, es pot veure sense cap problema. Sí, YouTube també.
Doncs el que estaven fent allà era la pregunta que jo li vaig fer a l'Eudald, que és, escolta, Eudald, i com vivim com si fóssim un homínid, no? O sigui, com s'ho faria un homínid fa 2 milions d'anys aquí a la sabana? Perquè, clar, jo estava veient allà, estava a l'Àfrica, i veia, els lleons, les hienes, i, escolta, jo no tinc ni aquestes dents, ni aquestes urpes, ni aquesta força. Vull dir, com menjo aquí?
En el reportatge passeu per molts llocs, a l'Àfrica és espectacular. Com us ho fèieu? On dormíeu?
Teníem un camió i muntàvem tendes, però dormíem al mig del parc. De fet, a la nit, més d'una nit, ens van aixecar les hienes tocant el plàstic de les tendes. I les senties, a més, la pudor que feien i el soroll que feien. I jo no presumeixo de ser un tio valent. Estava bastant guinyat. Perquè a mi això de tenir... Ara, el nostre guia, el Dani Serralta, que és un altre personatge tremendo, que és un català que porta anys perdut pel món, i ara té una empresa de viatges a l'Àfrica que és superguai, que ens va ajudar molt.
El reportatge avança, explica diverses històries, arribeu a l'època dels Neandertals. Explica'ns aquesta part.
El Carles Alueza, que és un altre científic que apareix al documental, a la part de genètica, de la genètica del Neandertal, té una idea al seu darrer llibre que a mi em va fer esclatar el cap quan la vaig llegir, que el tio deia, imagina't que Euràsia hagués estat com Amèrica i hagués estat separada per un istme, saps? Com a l'estret de Bering, que en un moment donat es talla i es talla. Imagina't que hagués passat això amb els neandertals. Això significa que fins fa molt poc, potser encara haguessin estat allà. Imagina't ara que fa només 1.000 anys o 500 anys.
Ara per ara, la ciència ubica a Gibraltar els darrers neandertals. Com s'explica aquesta història?
A mi m'agrada molt com ho explicava el Clive Finlayson, que amb aquest nom té un accent gaditano que no te'l saltes, perquè ell és de Gibraltar, i que és un comunicador, és un científic de primera i un comunicador excel·lent. És un tio que hauria de ser molt més conegut a Espanya per tots aquells que parlin a castellà. Ell ho explicava d'una manera molt clara, que és que el que hi ha és una època, que a les acaballes de l'era dels neandertals, per dir-ho d'alguna manera, el clima oscil·la molt. Oscil·la tant que en dues generacions, és a dir, el meu avi podia haver viscut en un bosc tancat i espès, el meu pare amb una mena de sabana i jo amb una sabana ben, ben pobra.
Bé, jo crec que amb tot el que hem explicat hem motivat prou a la gent que li interessa el tema per veure el documental. Aquesta va ser una primera part, la sort és que hi ha una continuació, hi ha una segona part. Explica'ns una mica aquest nou projecte.
Doncs al primer docu parlem de l'evolució de l'espècie, com arribem a ser físicament com som avui en dia, i això d'alguna manera és centrar-nos en el paper de la selecció natural per arribar a tu i a mi i als que ens estan sentint ara mateix. Però hi ha una altra part que ens interessa molt, i és que tu i jo ara mateix, per exemple, estem tenint una conversa per Skype entre dos continents. La cultura, la civilització, el desenvolupament tecnològic és una cosa importantíssima. I és una cosa que volíem tocar i que, evidentment, ens vam quedar amb ganes de parlar-ne i molt. Llavors, el que farem ara és parlar del que es coneix com a selecció cultural i parlar de com les civilitzacions desenvolupen caràcters i trets basats en la biologia que compartim, per arribar on estem ara. I, d'alguna manera, i això és molt important, el que pretenc amb aquest projecte és, i a falta d'una millor, segurament es podria dir d'una manera més intel·ligent, però és, jo vull aprendre del passat per enfrontar millor el futur.
Molt bé, anem al tram final de la conversa i bé, per parlar una mica dels projectes més actuals i tot el que estàs fent ara a Nova York, participant a la televisió i participant a la National Public Radio, que és un tema que m'agradaria que expliquessin.
Jo en aquell moment havia acabat les gravacions, els rodatges del documental i havia de fer la pospo. I és un altre cop quelcom que pots fer amb el teu portàtil, no? O en part. Evidentment, no la part final, però hi ha bona part que la pots fer. Telemàticament, fent un parell de viatges després a Barcelona, que és on vam fer la pospo. I en aquell moment, si et dic la veritat, jo portava uns anys ja que necessitava coses diferents. Necessitava... Jo havia estat sempre bastant anglòfil, tant a literatura com a comunicació. A més, la gent que li agrada molt la ciència doncs, acaba sent una miqueta més anglòfila encara, no? Perquè,
sí, doncs, perquè totes les materials...
Totes fan anglès i... Exacte. Sí. Uh-huh. I havia vingut ja un parell de cops aquí als Estats Units, a la costa est, i la veritat és que m'havia seduït molt coses que havia pràcticament intuït, suposo, no? Sobre com era la vida aquí o valors diferents, no necessàriament millors, però sí diferents. Necessitava canviar.
Clar, arribes a Nova York i aleshores què, Lluís?
El primer que vaig fer quan vaig arribar a Nova York, un cop tenia permís de treball, va ser treballar a la televisió. Hi ha una televisió estil CNN, que es diu, ho dic per qui no està en aquest costat de l'Atlàntic, no sonarà la marca, que es diu NTN24. És una cadena en castellà, llatina, que s'emet a tota Amèrica, és a dir, Nord-Amèrica, Caribe i Sud-Amèrica. El plantejament d'aquesta cadena és, de nou, és un CNN, és a dir, són 24 hores de notícies generals. I em va semblar una experiència tremenda. Vull dir, imagina't, no?, treballar amb una CNN en castellà a Nova York. Ja, doncs no parar. I, de fet, vaig acabar sent el productor cap de Nova York.
No sé si ets conscient, Lluís, que estàs explicant una cosa que per molta gent és un somni, allò d'establir-se a Nova York, treballar a la tele. M'interessa molt el tema de la ràdio, de la National Public Radio. Com vas entrar-hi?
Al cap d'un any vaig tenir l'oportunitat, es va obrir una plaça a la NPR, que és la National Public Radio, o la Ràdio Nacional. El que passa és que Ràdio Nacional significa...
Diferent en quin sentit?
Primer, aquest és un país molt gran.
Clar.
Vale? Són cents de milions de persones. Mm. Amb una varietat cultural també molt gran, i d'interessos, i polítiques, i cosmovisions molt interessant. Llavors, la NPR, que es diu National Public, però de fet té molt poca part del seu finançament, és públic, és federal, i això és molt interessant. Més del 90% dels diners que sostenen la ràdio són privats. Privats vol dir des de grans fundacions fins a, i majoritàriament, oients. Els oients donen peles un cop l'any o una cosa així. Donen $10, si és el que tenen, $20, $50 el que té. El que té més doncs és magnífic i ho dona. Però es manté així. Imagina't quin model més diferent.
Lluís, hem d'acabar la conversa. Recordem als oients que poden escoltar-te en dos podcasts de format diferent, un amb actualitat sobre el món científic i tecnològic, Probeta en Nova York, i l'altre amb entrevistes en profunditat a protagonistes de la ciència i de les idees a Ideòmica. Posarem els enllaços. T'agraïm molt aquesta conversa a Mossega la Poma i intentarem fer una versió més extensa d'aquesta conversa que aquí hem hagut de resumir i la distribuirem pel nostre canal de podcast. Moltes gràcies, Lluís.
De veritat, moltíssimes gràcies per la invitació. Vull dir, ha estat un gustasso. Ara només et queda la tremenda feina d'editar això a una cosa que sigui païble, pobre. Però moltíssimes, moltíssimes gràcies, Tomàs. Ha estat, de veritat, un plaer.
I lit a candle, was talking all about our love, and then it fizzled out. I swear the wicked turned to smoke. I tried to light it back up myself, but it took the hands of someone else. There were days all I dreamt was a California shore, and everywhere I looked on love, you know I wanted more.
Jo tinc una proposta,
Comencem amb les propostes mossegues, després d'escoltar la sintonia de les propostes, que sí que n'hi ha, veieu?
No hi ha sintonia. És la cançó de sortida de Mossega la Poma, posada en fluixet.
Bé, en Chinerbov, via Twitter, ens recomana el llibre Ready Player One, que és una novel·la d'Ernest Klein pels amants i nostàlgics de l'MSX i de Spectrum. El podeu trobar a www.readyplayerone.com i si us agrada i...
Ens ho feu saber.
Això, sí, si us agrada, ens ho feu saber, que proposarem entrevistar en Santiago Romero, que és expert en Linux i programador i fan del ZX Spectrum.
Vaig consultar el blog d'en Santiago Romero. Per cert, té, per tothom que vulgui entrar en el món Linux com a usuari i anar avançant, té unes guies molt bones i m'agrada molt com ho ha plantejat, molt...
Per burros.
No, molt net. molt... No, vas pujant de nivell, fins i tot en coses que jo no...
No, jo no diria com algú negatiu, al revés.
No.
S'ha de començar sempre per on s'ha de començar.
For Dummies, no? No, però no tant per Dummies, sinó la manera neta i treta de... Tota la palla està fora i es concentra en una guia molt maca. I a més es veu que és un tio que és un enamorat dels MSX, ha fet...
Dels Spectrums o dels MSX?
Dels MSX.
Dels MSX.
Un altre MSX.
No, perdona.
El que era de MSX era el Blasco.
No, i la novel·la és sobre MSX i Spectrum. Però ells fan del...
Vale, avancem, que hem de marxar. Un concurs per a developers a l'Ajuntament de Barcelona promociona la iniciativa Apps and Cultura i treu un concurs per crear una app relacionada amb aquesta iniciativa. Si us voleu presentar, hi ha premis i hi ha reconeixement de l'aplicació que guanya.
Uh-huh. La Berta Rubio via Twitter ens recomana un festival d'arts una mica curiós, que és festival d'arts en viu a un centre comercial. El podeu trobar a Twitter amb el hashtag artmarketing o amb l'usuari @espaidart.
Sí, és un espai que a més fan... és un bar, no? És una mena de... Uh-huh. I en Jaume Trax via Twitter... ens informa que ja es pot fer el jailbreak de l'Apple TV, la versió 3. Que no és que hi hagi massa usuaris que tinguin l'Apple TV versió 3.
Jo el vull!
Tinc un amic...
Sisplau, envieu-me el guia burros.
Es fa amb el sí com pas aquest. És molt fàcil, eh? I tinc un amic que ens va demanar... Bueno, jo li vaig suggerir que es comprés un Apple TV, es va comprar l'Apple TV i quan anava a petar-lo no es va poder petar i em va dir, te'l quedes i quan es pugui petar me'l tornes.
Fes-me tu el guia burro, sisplau.
Jo tinc una proposta que és una reproposta, perquè fa dues setmanes ens van recomanar un llibre del Patrick Rufus, que és El nom del vent, que és el primer llibre de les King Killer Chronicles. M'he llegit el llibre i és absolutament brutal. És el millor que he llegit en fantasia èpica des del Brandon Sanderson i l'Antris. O sigui que, si us agrada la fantasia, molt, molt ben parit.
Molt bé, senyors, tanquem el programa. La propera setmana, a Mossega la Poma, tindrem en Francesc Busquets, que és una persona que treballa a la XTEC, que és la xarxa de...
Bàsicament són els que porten tot el tema d'informàtica de totes les escoles de Catalunya. Poca broma.
Tecnològica d'educació de Catalunya.
Entre 4 o 5 ho porten tot i fan una feinada.
Gràcies a tots per la vostra atenció i ens retrobarem la setmana vinent. Ja sabeu que ens podeu enviar propostes com cada setmana, comentaris, suggeriments, idees, el que vulgueu, guiaburros de com fer el jailbreak a l'Apple TV 3, el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i a Twitter a mossegalapoma.
I recordeu que aquí a Bon Arbre s'arrima, mossega la poma.
Adéu-siau. Adéu. Bona nit.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.